Pontal, dit ging al naar. Wat is die voor jou?
Perché d'això ja n'he parlat, però si havia tort, si era feudal o si no era feudal, no? Una mica?
Bé, puc afegir... Està bé. A mi sembla que sí que els elements de continuïtat entre l'època medieval i moderna, almenys fins al segle XVII, pel que fa al bandolerisme, són evidents. És a dir, no es pot entendre el bandolerisme català del barroc si no es pren aquest mot de bandolerisme en l'accepció medieval del terme i en l'accepció, diríem, original del terme. És a dir, bandoler és, abans de tot, el seguidor d'un bàndol. Una altra cosa és que aquests bàndols degenerin, o els seguidors d'aquests bàndols puguin degenerar en autèntiques quadrilles de saltejadors de camins. És a dir, totes dues vessants del fenomen no van separades. I sobre les arrels del bandolerisme del barroc, bé, jo aquí diria que hi ha un garbuix d'interessos que és precisament el que dificulta donar una definició clara del bandolerisme català del barroc o identificar clarament el bandolerisme català del barroc amb una classe social o amb una conjuntura determinada. Pels casos que jo conec, en fi, el bandolerisme i les lluites de bàndol, amb tota la seva càrrega afegida de bandolerisme simple o de bandidatge de camins, neixen per una pluralitat de motius. N'hi ha alguns que són antics i ben ben medievals, com són les guerres privades entre senyors. I en aquest cas els bandolers solen fer el paper doncs, simplement de milícies mercenàries o de seguicis senyorials, possiblement no tan articulats com a l'època medieval, potser és una relació més de tipus mercenari, encara que entremig ja també hi juguen fidelitats personals. Per exemple, no deu ser casual que Serrallonga segueixi el bàndol del seu senyor. El seu senyor és nyerro, doncs Serrallonga serà un bandoler nyerro. Però a la vegada, en fi, l'ús que en fan els senyors dels bandolers és molt variat. Per exemple, cada cop que hi ha una revolta, una tentativa de moviment antisenyorial, normalment al costat dels senyors apareixen bandolers. És a dir, d'això no se'n coneixen un gran nombre de casos encara, però em penso que, en fi, una relació que jo he anat elaborant penosament entre els documents crec que és prou significativa. Per altra banda, hi ha un tipus de bandolerisme més popular, que són aquestes rivalitats locals entre les famílies principals de cada localitat. Bé, aquesta gent també se serveix, contracta o recapta bandolers. Si passem a les ciutats, i per exemple en el cas de Vic, les lluites entre nyerros i cadells, les lluites de bàndols de finals del XVI i començaments del segle XVII, engloben una, jo he arribat a la conclusió, una pluralitat de conflictes també. Hi ha per una banda conflicte de rendes i jurisdiccions entre bisbe i capítol de Vic, hi ha per una altra banda conflicte entre diversos senyors de la vegueria de Vic, tots amb casa parada a Vic. Hi ha rivalitats entre els membres del Consell de Vic. No sempre és possible arribar a l'autèntic rerefons d'aquesta mena de conflictes. És a dir, coneixem molt millor les hostilitats de bàndols o el decurs d'aquests conflictes de bàndols que no pas els veritables orígens. De tota manera, a mi em sembla que, per bé que la complicitat entre senyors i bandolers pugui ser la que més crida l'atenció, em penso que la persistència del bandolerisme com a fenomen s'explica justament per aquesta capacitat de respondre a una diversitat d'interessos socials molt àmplia. I en aquest sentit és per on, no sé, James Casey, per exemple, parlava de màfia, suposant que la noció de màfia l'assimilem a això, a un camp on es troben interessos de diferents classes socials. I potser el bandolerisme, almenys el bandolerisme del barroc, ha estat un marc d'aquest tipus. Això encara està una mica per veure.
Jo voldria afegir-hi la meva, en tot això, i voldria dir que aquesta noció de complicitat dels senyors amb els bandolers em sembla inadequada, perquè en la majoria de casos un se n'adona que els senyors tenen dret de justícia, d'alta justícia, Un dret que no significa res si no poden mobilitzar gent armada. O sigui, tenen dret a mobilitzar gent armada per exercir la seva jurisdicció i els seus drets. Les viles, de vegades, també tenen privilegis de mà armada, que ve a ser el mateix. Dret d'armar-se o d'armar gent en defensa dels seus interessos o per atacar, per exemple, barons que les perjudiquen. Canonges i bisbes també solen ser senyors. Senyors amb dret de jurisdicció, cosa que significa jurisdicció criminal, dret a armar gent. La paraula complicitat em sembla completament inadequada perquè són gent que està utilitzant gent armada, soldats, policia, com ho podria fer una força pública actual. Aquest cas és molt clar amb Roca Guinarda, per exemple. Contínuament el veiem actuar al servei d'un o altre senyor, perfectament, legalment, dintre de certes legalitats que entraven en contradicció amb pragmàtiques reials, amb noves tendències, però que no havien estat en absolut derogades. I la noció de màfia no em sembla gaire útil, tampoc, en aquest sentit. Perquè les viles també tenien els seus drets de mà armada. Algunes les tenien i altres no en tenien, oi? Però n'hi havia que en tenien. I pel que fa si és el 14 o el 15, agafeu l'episcopologi de Vic i veureu que n'hi ha el 13 i n'hi ha sempre que es vulgui. O agafeu les quatre cròniques.
Jo només voldria afegir una cosa, és a dir, no sé si se n'ha de dir complicitat o no. És a dir, una qüestió seria el senyor que mobilitza els seus vassalls, però em penso que a tots els casos de bandolarisme no es poden assimilar.
No calia que fossin vassalls, podien mobilitzar...
Però vull dir, aleshores, com expliquem aquests senyors que protegeixen bandes de saltejadors? Aquests senyors que reparteixen el botí de les caravanes reials quan algun cop és robat? O el botí d'alguns mercaders assaltats?
Està per demostrar, perquè a més tenim una sola font, bé devia passar a vegades, però l'única font que tenim pràcticament són coses del Consell d'Aragó o del Virrei o així. Jo quan veig, per exemple, un Carles Alemany de Bellpuig que és acusat de fer moneda falsa i veus que hi ha... En cert moment arriben a ser 32 les viles que baten moneda al Principat, i normalment no eren 32, però potser sí que n'hi havia 7 o 8 al mateix temps, penses que devia haver-hi algun noble d'aquells que devia pensar, bueno, i com és que jo no ho puc fer tampoc, no? En altres temps ho havien fet i ara, naturalment que devia haver-n'hi, que eren còmplices de bandolers amb un sentit molt clàssic de la paraula bandoler, però altres... Queda sempre l'interrogant, entre altres motius, perquè només tenim la versió dels virreis, del Consell d'Aragó, i aleshores la paraula bandoler i aquestes eren... Però quan veus Carles Alemany, en fi, ara no ens fiquem en casos precisos perquè deuen haver-hi altres preguntes i altres qüestions. Sí. Eh? Els censals.
En principi això es circunscrivia purament a la Guerra dels Segadors. O sigui que és evident que el tema és molt més ampli, però i a més a nivell de la baixada mitjana està molt clar. Però possiblement el que jo em preguntaria de cara a la Guerra dels Segadors és per què una institució o un moment determinat, una reunió de braços, en lloc de decidir-se per un impost directe, és a dir, es decideix per un tipus, és a dir, aquest tipus de mecanisme que es va reproduint i que realment dona la impressió que es deixa el tema de l'impost directe com una cosa de la monarquia, no pas com una cosa d'on, és a dir, aquest tema, no sé, penso que... I després, el moment en què realment s'arriba a l'acord amb França, realment França suposo que tot aquest sistema no ho veu clar. I aleshores, en els acords... I consta el tema del batalló. Jo diria que el batalló és pràcticament un intent de realment d'impost directe, seguint una mica els models del fogatge, I aleshores això s'agrega al fet d'aquest impost indirecte, que no sé a quin grau o quin pes pot arribar a tenir al llarg de la guerra, però llavors s'agrega sí tota una altra fase de censals, però ja no és una fase de censals en certa manera com un acord polític. L'acord polític ja està pres, és el batalló, però llavors per pagar el batalló això evidentment podem trobar tota una sèrie de poblacions que es troben en dificultats de pagar-ho, llavors poden emetre censals, però en tot cas la decisió està situada en un altre nivell i crea un endeutament molt gran. I l'altre aspecte és que sembla donar la impressió que hi ha un moment determinat que els censalistes, o és a dir, que tota aquesta situació, qui d'alguna manera, no sé si es podríem dir surt reforçada, però que els principals censalistes poden arribar a ser en determinats llocs a l'Església. És a dir, que ja estic, no sé, això tampoc no però com la sensació de que els poders municipals poden estar fins i tot endeutats amb la parròquia determinat. Però això, clar, és a dir, aquest ja és un problema ja de veure, no suposo tota la guerra com ha pogut evolucionar. Això, aquest és una cosa puntual, que en aquests moments podria estar en condicions d'optar per un impost directe i no s'opta per un impost directe. I el que passa que això, bueno, quan arribes, és important de cara al 18, perquè el 18, que es pot veure molt més bé què representa dintre de l'estructura social tot aquest tema dels censals, la impressió que reps és que si es fes una cronologia de l'endeutament dels municipis, possiblement aquests, el primer moment important és el 15, després és la Guerra dels Segadors i després la Guerra de Successió. És a dir, que aquestes guerres, realment, el problema és si saben si aquestes institucions són capaces d'anul·lar aquest deute, és a dir, o el que es produeixen són fenòmens d'acumulació. Llavors això sí que requeriria ja una perspectiva molt àmplia. Però bé, fora del moment determinat del batalló, inicialment no és aquesta idea. Inicialment és l'emissió de deute públic per afrontar la guerra. Això és medieval, és modern? Aquest és un... Realment potser seria una pregunta, però no ho sé. Entens?
Una concòrdia, que no sé si és el mateix cas que la concòrdia del contracte sant, no l'he pogut llegir del tot, no he pogut veure les xifres, una concòrdia del municipi de Vilafranca, on el gairebé 70% dels acreedors de censals des del període 1667-1687 és l'Església, i és l'Església fonamentalment exterior a Vilafranca, i fonamentalment barcelonina. En principi aquests censals es creen per sufragar les despeses ordinàries i extraordinàries del municipi, i ho he dit abans que de fet d'aquestes despeses el 61% són despeses militars, sigui per bagatges, per lleves, per fortificacions, per allotjaments, per trànsits de companyies, per mostres d'exèrcit o fins i tot per fabricació d'arcabusos. No sé si aquí, diguem-ne, podria entrar-hi aquest tema. Em sembla, si resseguint, si trobo més concòrdia, si he trobat aquesta per casualitat, també, vull dir que no. Thank you.
Marquès de Las Vegas, per exemple.
Completament artificial, i sí que és un d'aquests microcosmes excel·lents per estudiar l'impacte de l'Estat a la societat. Llavors, la introducció d'aquest treball és un, penso, excel·lent estudi dels arguments utilitzats per banda i banda per perdre el mínim territori possible. I allà, naturalment, Pere de Marca és una eina polèmica magnífica i tants d'altres arguments de tipus geogràfic, natural, dels orígens mítics, fins i tot dels Pirineus, etc. Llavors, tot i allargant-me, disculpeu, penso que cridar l'atenció sobre aquesta tesi recent és interessant.
Em sembla que ja ho he esmentat, però volia recordar aquella postura del bisbe Duran d'Urgell, que precisament sent molt fidel al rei d'Espanya, Felip IV, en canvi ell reivindica la llengua catalana, el Concili de Tarragona, d'una manera furibunda. I això no solament es queixa, diu que sembla que només hi hagi una llengua a Espanya, no, n'hi ha només dues, i el català, etc. Parla d'això. Això no treu doncs, que ell mantingui aquella fidelitat i fins i tot parla de que la unió de Castella i Aragó és accidental i que es pot trencar. Què ho havia dit?
Canvi, la unió dels diferents estats dins de la corona d'Aragó no es podia trencar. Segons els termes de la unió. Sí.
Sí.
Modest Prats.
Thank you.
aquestes llistes com d'estudiants d'universitats com Bolònia o a Montpellier. Ha de ser curiós, per exemple, ara penso en la teva conferència tan interessant de l'altre dia a l'Ateneu, que ha de ser curiós veure des de quan es diuen gotolanos, perquè si era un neologisme que se'l van empescar amb les llegendes d'Auge, Cataló i tot això, o si ja és d'abans. L'Auge Cataló, les dècades que precedeixen la Guerra de Successió, però les 6 o 7 dècades que la precedeixen, surt contínuament, eh? I Carlemany, i Lluís el Piadós, i...
Hi ha una referència de, no sé si és Alexandre Larrós, no me'n recordo ara si és ell o no, que diu, es queixa de que els catalans a partir d'un moment determinat deixen de parlar del rei d'Espanya per parlar del rei de Castella, i diu, em sembla que diu que no perquè hagi perdut una part del territori deixa de ser rei d'Espanya, més o menys, no sé, jo no sé si és Alexandre Larrós, però que és un exiliat. Gairebé estic convençut. Penso que és l'Alexandre Larrós.
En tot cas, les 6 o 7 dècades que precedeixen la dels senadors ho reivindiquen tot. Els vots, els francs, el Checató, el Lluís el Piadós... Sí. No, però aquestes dècades sí, els reivindiquen tots alhora. Thank you.